Esports Cope.
Cope Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Hola, família, què tal? Molt bona tarda, benvinguts a Esports Cope i bon dia mundial de la ràdio a tothom. I felicitats per la part que us toca, que és molta. Busquem les notícies del dia. José Luis Gil, bona tarda.
Què tal, Ballori? Bona tarda per molts anys.
Igualment. El Barça ja ha enviat a la Lliga l'informe Dembélé.
Sí, senyor. El comitè mèdic de la Lliga ja té aquest informe amb l'estat del francès després de la seva operació a Finlàndia. El segell de rebut marca l'inici d'aquest marge de 72 hores per dictaminar si la lesió és de llarga durada o no i si el Barça pot fitxar o no en conseqüència. Dissabte i diumenge són considerats per aquests casos dies hàbils. Així doncs, el mateix dissabte es podria saber el veredicte.
Umtiti ha treballat amb el grup.
Bona notícia, perquè a l'equip blaugrana no li sobren els centrals, atesa la sanció per dissabte de Clement Lenglet. Amb Umtiti, Neto i Piqué han treballat amb el grup. Entre els del filial, Araujo, també central. Demà al matí, últim entrenament a les 11 i després roda de premsa de Setién. Arriba al Camp Nou l'Euro Getafe de Bordalàs.
Actualitat de l'Espanyol, què passa amb Bernardo?
El central està jugant els últims partits infiltrat per un trencament a un dels dits del peu, però ara mateix sembla ser un dels intocables per a Belardo. Toca aguantar. El central acaba la seva sessió el 30 de juny, però fa pinta que l'Espanyol pagarà els 2 milions d'euros que costaria quedar-se-la en propietat.
Seguim pendents de les copes, de la del rei i de la reina.
Comencem per elles. Un eficaç Barça salva el desplaçament a la Orden, goleja 0-4 a l'Sporting de Huelva i fica el cap als quarts de final de la Copa de la Reina, on el sorteig de demà no hi serà l'Atlético de Madrid, que no va poder superar el Betis. A la Copa del Rei, la masculina, ahir victòria i avantatge per l'Atlético davant del Granada, avui primer capítol de l'emparellament Real Sociedad-Mirandés.
També pendents de la Copa del Rei de bàsquet, que arrenca avui a Màlaga.
Una competició que sempre dona emocions fortes, un bon espectacle i en ocasions sorpreses. A les 7, Barça-València, el vigent campió i gran favorit, obre el foc de la competició davant del conjunt taronja. Després, Real Madrid-Bilbao bàsquet. Si mana la lògica, clàssic per les semifinals.
I també de la de futbol sala, que tindrem el Barça i el Santa Coloma a la final a 4.
Sí, senyor, dues tandes de penals valen la presència de dos catalans en aquesta final a 4 de la Copa del Rei de futbol sala. Els va necessitar el Barça per eliminar el Palau Blaugrana al Burela i els va aprofitar el Santa Coloma de Javi Rodríguez per eliminar a domicili el Talavera.
Avui comentarem l'actualitat esportiva de la jornada amb el Dani Senabre i el Júnior Minguella i quines són avui, Gil, les enquestes a Esports Cope.
Enquesta en clau blanc i blava. Tots sabeu que Didac Vila per targetes no pot jugar al camp del Sevilla. Us hem preguntat qui ha de ser el lateral esquerrà, a Nervión. Donàvem dues opcions. Un 27,3% dels copenautes apostaria per l'opció Leandro Cabrera, que ja ha jugat alguna vegada amb el Getafe en aquesta demarcació del 3. La majoria, 72,7%, donaria una altra oportunitat per Adrià Pedrosa, que no està comptant massa ni per Abelardo ni abans per Machín. La pregunta en clau blaugrana, buscant guanyador d'una entrada doble per aquest Barça-Getafe de dissabte al Camp Nou, a qui fitxaríeu un cop es dongui la llum verda per incorporar un futbolista a la plantilla? Atenció, ojo, que diria aquell, un 22,8% de copenautes fitxaria un central, no un davanter, un central. Un 77% fitxaria un davanter desglossat d'aquesta manera. Lucas Pérez només obté un 17,3% de vots. Ángel, Getafe, només un 26%. Un 33,9% de copenautes. Opció més votada es portaria cap a Can Barça, Loren, del Real Betis.
Molt bé, a veure qui ve al final, si és que ve algú. Avui també tenim una entrada doble, dues entrades pel Mediterranean Diving Show, al Saló del Submarinisme, que el tenim aquest proper cap de setmana. De fet, comença demà mateix a la Fira de Cornellà. Per la primera trucada, al 940-20-32. 940-20-32. Passen 10 minuts de les 3 de la tarda. El Marc Pairès està al control de so. La Sílvia Ortiz a la producció. Us parla Joan Batllori. La pilota ja roda Esports Cope. Si dudas en una jugada, se pide el VAR. Berti o falso. Y si dudas de tu seguro, pásate a Berti y consigue un 40% de descuento en tu seguro de coche contratando al menos 15 días antes de que venza tu actual seguro. Entra en berti.es y consíguelo.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
que por qué apuesto en Sportium.es, porque es la casa de apuestas más grande de España, porque cuenta con más de 3.000 locales donde puedo cobrar mis ganancias, apuesta ganada, apuesta cobrada, y porque es la casa de apuestas oficial de la Liga. Sportium.es, apuesta por ti. Solo mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Me cambié a la Mutua por dinero y me bajaron el precio de mi seguro. Pero pensé, ¿y luego qué? Y luego me dejó el coche tirada y enseguida vino la grúa.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485.
¿Y luego qué? Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Dissabte es veuran les cares al Camp Nou, al Barça i al Getafe. Quique Setién i José Bordalás. Dos equips, dos entrenadors, amb dues apostes futbolístiques molt diferents, podríem dir que fins i tot antagòniques. I crec que moltes vegades ens equivoquem o som injustos quan abordem els debats sobre l'estil. Confonem els gustos o les sensibilitats futbolístiques o l'estil de futbol que a un li agrada amb el que és jugar bé a futbol. Jugar bé a futbol és executar un model, una idea, un sistema, el que sigui, amb precisió i efectivitat. I el Getafe, aquest Getafe, el de Bordalás, juga molt bé a futbol.
Joan Batllori, Esports Cope.
Cope, estàs informat.
Vinga, comencem i ho fem un dia més parlant del cas Dembélé, que tenim novetat important d'aquest matí. Manuel Oliveros, bona tarda.
Bona tarda, què tal, Joan?
La novetat en tot aquest procés és que aquest matí ja sí, el Barça ha enviat l'informe mèdic sobre Dembélé al Comitè Mèdic de la Lliga.
Sí, ha enviat ja la documentació a la Lliga de Futbol Professional, concretament al secretari de la Lliga, que és Carlos del Campo, per tal que a partir d'aquí els doni permís al Barça per fitxar un jugador fora de termini per la llarga malaltia de Dembélé. I a partir d'aquí considera el Barça que després de rebre la documentació per part de la Lliga tenen 72 hores per dictaminar si es conforma o no aquest informe que ha enviat el Barça.
I a tu t'han dit que molt probablement, per timings, podria ser que el dissabte el Barça ja rebés l'okay per poder començar el procés per fitxar un davanter, no?
Així és. Fons del Comitè de Mèdic de la Lliga de Futbol Professional han dit a Esporscope que considera, creu, que el dissabte ja haurà un dictamen. I a partir d'aquí li he demanat si és que el dissabte i el diumenge, si fos necessari, serien dies hàbils. I m'ha dit que sí, que són dies hàbils, si que ells consideren que el dissabte, com va dir l'altre dia el Jordi Débol, en 48 hores, ja podrien dictaminar, de manera que segurament aquest dissabte, dins d'estem a dijous, 48 hores, ja se sabrà, per part de la Lliga almenys. Després hi ha una altra guerra que no vol entrar al Barça, no? Que és que la Federació Espanyola de Futbol diu que el canvi de llicències és cosa de la Federació i que hauria de demanar, doncs, també el dictamen a un parell de metges de la Mutualitat de la Federació Catalana. En definitiva, és una guerra que el Barça considera que ha de ser de competències d'interessos entre la Lliga i la Federació, però ells fan aquest tràmit d'enviar a la Lliga, i la Lliga ens diu que el dissabte segurament ja hi haurà el dictamen.
Per tant, el davanter podria arribar la propera setmana. Sí. De moment mantenim aquests tres noms sobre la taula: Ángel del Getafe, Loren del Betis, Lucas Pérez de l'Alavés.
Sí.
Si no hi ha una sorpresa d'última hora.
Sí, sí, perquè des de la parcel·la esportiva del Barça tampoc donen masses pistes, no? Sembla que si et diuen que volen un jugador que sigui bo, que sigui barat i tal, doncs sembla que William José, el jugador brasiler, seria massa car, i per tant, doncs, a partir d'aquí, doncs, està Loren, que la clàusula, doncs, seria més elevada que la d'Àngel. Està Àngel, està també Lucas Pérez, de manera que així estan les coses. Loren o Lucas Pérez o Àngel, si no hi ha novetats, que suposo que no.
Feia dies que no li sentíem la veu. De fet, no li hem sentit des que va deixar de ser l'entrenador del Barça, Ernesto Valverde. Avui ha parlat en un acte a Bilbao. Ha reconegut que no ha vist massa futbol des que va deixar Barcelona, però sí que va veure l'Atlètic Barça de Copa disputat a Sant Mamés.
Yo creo que a todos los entrenadores siempre les cuesta ponerse otra vez a ver a los equipos en los que has estado, y generalmente lo que tratas de mantener siempre, o tratas de generar un poco de distancia con, ya te lo comentaba antes, con respecto a eso. Pero bueno, el partido que vi el otro día en el de Copa, vamos, parecía calcado al que jugamos de liga aquí, ¿no? Un partido en el que El Barça es dominador en cierta medida, el Atleti el primer tiempo estuvo bien, la Liga también fue igual y a última hora pues cambiaron los nombres, Adurín nos hizo un golazo en el primer partido de Liga y otro día Iñaki marcó. Bueno, bien partido parecido. No sé, no tengo muchas referencias, lo siento, no quiero generar ninguna polémica. Tengo un problema porque, claro, he visto que hay tanta prensa aquí que al final esto tienes que andar un poco... O sea, como en las ruedas de prensa previas y postpartido, que siempre tienes que estar pendiente de cada vez que respondes de no generar un titular que dé pie a otras cosas.
El marcador va ser el mateix, Oli, 1-0. A més, és veritat que els dos acaben igual perquè el gol de l'Atlètic arriba a l'últim moment del partit. La meva percepció és que el Barça va jugar millor el partit de Copa que el de Lliga, no?
Sí, sí, jo crec que va ser al revés. És a dir, el partit de Lliga semblava que en qualsevol moment podia arribar el gol de l'Atlètic Club de Bilbao, no? Que estava empatat a 0, però era molt justet. Sí que és veritat que la segona part va millorar el Barça, però va sortir molt malament davant de l'Atlètic Club de Bilbao i, de fet, el propi Ernesto Valverde em sembla que va dir una excusa per culpa de la pretemporada del Barça i tal, i no arribava bé, i em sembla que no estava tampoc Leo Messi, no? Llavors era un altre escenari. Va millorar la segona part, però es veia que si arribava un gol seria de l'Atlètic Club de Bilbao, i l'altre dia no, a la Copa, sembla que l'actitud del Barça va ser molt millor i que si arribava un gol seria del Barça, però no va arribar perquè Unai Simón va salvar una gran ocasió de Leo Messi i després va arribar aquella centrada d'Ibai Gómez cap a Iñaki Williams.
Valverde també ha parlat del famós debat de la possessió i del control dels partits.
El dominador del partit no és tenir el 80% de possessió ser dominador del partido es tener ocasiones de gol y que no te las generen, evidentemente, ¿no? Entonces, lo que se trata siempre de llegar al contrario, de hacerle daño y saber que eso al contrario le va a hacer que se vaya desde el punto de vista anímico cayendo. Yo tenía un preparador físico uruguayo que siempre me decía: mejor que llore su madre que llore la nuestra.
Sí, Valverde més partidari del futbol una mica més directe, i és evident que Quique Setién és més partidari del futbol de possessió i de posició. Amb barba, eh? Hem vist
sí,
a Valverde.
Sí. Amb barba, sí, sí.
Amb bona
amb
cara.
Barba, i a més a més que no sap què farà aquest any i tal. Jo crec que podria fer com va fer l'Aito García Reneses, i a més els dos són aficionats a la fotografia, doncs buscar aventures i fer fotografies i reportatges i tal, i viure un any absolutament fora de la pressió.
Busquem l'última hora esportiva del Barça, que ha treballat aquest matí. Víctor Navarro, bona tarda.
Bona tarda, Joan.
La notícia, respirem una mica més tranquils, és que Umtiti, que ahir estava al marge del grup, avui s'ha entrenat amb el grup, no?
Sí, a les 11 estava Umtiti amb la resta del grup, i Nelson Semedo, que ha tornat als entrenaments. Ahir va causar baixa per un amic d'elitis i avui ja ha fet treball específic. A més, per segon dia consecutiu, Neto i Piqué segueixen amb els seus companys. Del B han pujat 7 jugadors, el central Araujo, amb dinàmica de primer equip aquests dies, els laterals Aquiem i Moré, i els atacants Saverio i Reimanay, per descomptat també els habituals Riqui Puig i Ansu Fati, i avui ja sense cap porter del filial. Tot fa indicar que Neto estarà perfectament per estar a la banqueta contra el Getafe. Demà, últim entrenament abans de jugar contra l'equip madrileny, serà a les 11 del matí. Posteriorment, Quique Setién compareixerà en roda de premsa.
Doncs demà aquí a Esportscope escoltarem les reflexions del tècnic del Barça. Gràcies, Víctor.
Gràcies.
Ara fem una pausa i després parlem del Getafe, del gran Getafe que visita el dissabte l'estadi del Camp Nou.
¿Listos para entrevistar a Gustafsson, el entrenador? ¿Y delantero, masajista, utillero, aficionado? Bueno, ¿qué?
Para profesionales tan completos, la mejor jugada es Citroën Pro. Solo hasta el 29 de febrero tu Citroën Berlingo, más equipado que nunca y con hasta 7.000 euros de ventaja. Citroën. Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Hola, cariño. ¿Qué haces con el ordenador?
Mirando si podemos ponernos una alarma, que desde que robaron a los del cuarto no estoy tranquila.
Pero si nuestro piso es de alquiler.
Pues en la web de Securitas Direct pone que se puede. Una vez que te ponen la alarma, es tuya. Y si nos cambiamos de piso, nos la vuelven a poner donde nos mudemos.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
¿Haces algo en Semana Santa?
Pues me voy a hacer un crucerito romántico con mi chica.
¿Pero qué te pasa en la voz?
Nada, ¿por qué lo dices?
Prepárate para disfrutar de un verano en miniatura. Llegan las vacaciones de Semana Santa de Viajes El Corte Inglés. Como las de verano, pero más pequeñitas. Europa, cruceros, Caribe, costas, escapadas, islas. Viaja con todas las ventajas y al mejor precio. Semana Santa de Viajes El Corte Inglés. Aprende a disfrutar de las pequeñas cosas.
Titan Channel, la plataforma española de contenidos nacionales e internacionales sobre deportes de contacto, cumple 3 años. Disponible en más de 60 países. Es la primera plataforma audiovisual del mundo que ofrece este tipo de contenidos. En su suscripción incluye deportes como kickboxing, muay thai, karate o boxeo. Además, cuenta con entrevistas y reportajes exclusivos. Titan Channel también tiene su propio evento de deportes de contacto, el War of Titans, que tendrá lugar el 14 de marzo en Madrid. I aquest dissabte, Barça-Getafe, l'Estadi del Cano. Està molt bé el Getafe, porta 4 victòries consecutives a la Lliga i està tercer a la classificació. Saludem a l'exfutbolista del Getafe i comentarista a COPE, el Javi Casquero. Javi, hola, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes. Bueno, bonito partido tenemos el sábado. Y además, bueno, es segundo contra tercero. Eso quiere decir que el Getafe está haciendo las cosas extraordinariamente bien esta temporada. Bueno, ya hace temporadas que las hace bien.
Sí, pero sobre todo esta temporada, ya estar en puestos Champions y, como tú has dicho, solo la palabra segundo contra tercero y detrás del Barça, pues dice muchísimo de este equipo de Bordalás, que lo está haciendo fenomenal y que para mí ahora mismo es uno de los equipos más en forma de nuestra liga.
Sí, yo le he visto partidos sueltos, pero el otro día tenía interés en verlo porque es el próximo rival del Barça y vi el partido contra el Valencia y me pareció una exhibición de fútbol, la verdad.
Sí, es que lleva 2 exhibiciones, quizás San Mamés, que es un equipo y un campo muy exigente y que prácticamente no le chutaran a portería y ganó con solvencia y bueno, ya todo el mundo estaba expectante de este partido contra el Valencia porque también se estaban jugando la tercera plaza y cuando eres tan superior a un equipo como el Valencia, con grandísimos futbolistas, pues ya no es casualidad, ya es que está teniendo una regularidad para estar en puestos Champions y que está haciendo muy buena temporada y está en un gran momento de forma como equipo e individualmente futbolistas que están en su máximo nivel.
Cuando pensamos que entrenadores están haciendo muy bien su trabajo esta temporada, pensamos en Bordalás y también en Imanol y Alguacil, el de la Real Sociedad. ¿A ti qué estilo te gusta más?
Depende para los jugadores que dispongas. A mí me encanta ver a la Real Sociedad, pero entiendo que los futbolistas de la Real Sociedad veo difícil que se adapten al estilo de juego que quiere Bordalás. Los equipos que he visto de Bordalás normalmente son de este perfil de futbolistas, jugadores con muchísimo trabajo, que intentan ganar todos los duelos dentro del terreno de juego y luego a partir de ahí pues las ideas muy claras en cuanto a conceptos defensivos y ofensivos. Yo soy admirador de los entrenadores que sacan el máximo rendimiento de sus jugadores y de su equipo. Y cuando tienes un equipo tan bien trabajado como Bordalás, que saca tan buen rendimiento, que consigue resultados y que los futbolistas están en su máximo nivel, por mucho que me guste más el juego de toque, tengo que admirar y elogiar a un entrenador y a un equipo que ahora mismo para mí es top dentro de su estilo, su modelo de juego en Europa. Creo que hay pocos equipos que saquen este rendimiento a sus cualidades, a esa defensa tan adelantada, a esas disputas, a jugar tanto tiempo en campo contrario. Al final es un equipo atractivo de otra manera, no con el juego combinativo, pero cuando le haces 22 disparos a portería al Valencia, estás prácticamente todo el partido en su campo, pues oye, al final también es otra manera también de emocionar y de enganchar al aficionado.
Claro, es que yo creo que nos equivocamos mucho a veces cuando hacemos el debate de los estilos y decimos este equipo juega bien y este equipo no juega tan bien. ¿Jugar bien al fútbol qué es? Pues es aplicar un modelo determinado, el que sea, ejecutarlo bien. Y yo creo que el Getafe, en su modelo, juega muy bien al fútbol y hay otros equipos, como decía Oli ahora mismo, la Real Sociedad, por ejemplo, que en un estilo muy diferente, juega muy bien al fútbol también.
Sí, sí, totalmente. A mí me encanta. El otro día estuve en el Bernabéu, en el partido de Copa, viendo al Real Madrid y a la Real Sociedad y me encanta el centro de campo de la Real Sociedad. O sea, Miquel Merino y Otecar y su idea y el concepto de juego y Alexander Isak arriba. Pero claro, el Getafe no tiene tampoco un presupuesto para poder fichar esos futbolistas. Es el cuarto presupuesto más bajo de la categoría. Sí. Y ha conseguido con otro modelo de juego pues conseguir grandísimos resultados y como tú decías, jugar bien al fútbol. Oye, cuando veo, por ejemplo, si eres aficionado de Getafe, que tu equipo creo que es el que más tiempo pasa en campo contrario, es de los que más combina en campo contrario, de los que más dispara portería porque está continuamente atacando, me parece que es un equipo ofensivo, pero que lleva otro camino hacia el gol. O sea, no es el del juego combinativo, pero sí de una manera de jugarte directo, de adelantar muchísimo la defensa, de apretarte, y bueno, al final es que consigue resultados. A mí me parece que juegan bien. Dentro de su estilo, lo hacen francamente bien.
Sí, sí. Oye, así las cosas, estando como está el Getafe y estando como está el Barça, que está más o menos, el sábado el Barça o juega un buen partido o problemas.
Sí, le va a exigir. Yo creo que le van a exigir al Barça, siempre teniendo en cuenta que este Getafe tiene un poco de hándicap, que a los grandes no ha conseguido todavía ganarlos, no ha conseguido ese gran resultado que un poco también le ponga en el panorama europeo y de reconocimiento también ante este tipo de equipos, ¿no? No ha sabido meterles mano, y quizá porque cuentan con jugadores individualmente que consiguen salir de esa presión y que en partidos igualados pues están decidiendo la balanza a favor de este tipo de equipos. Siempre, pues bueno, contar con jugadores de tanta calidad individual le dificulta también el trabajo a los jugadores del Getafe, porque en esa presión tan adelantada ellos sí que tienen futbolistas capaces de salir de esa presión y de esa acción individual decidir un partido. Pero ahora mismo, en el estado de forma que se encuentra el Getafe, va a ser una prueba muy importante para este Barcelona, que si también consigue superar bien al Getafe, yo creo que va a decir mucho y muy bien del Barça, porque en este momento que está también de encontrar su mejor momento, va a tener una prueba importantísima.
Oye, sabes que el Barça busca delantero y que uno de los que suena es Ángel. ¿Qué le podría aportar Ángel al Barça?
Pues Ángel, gol, porque es un futbolista que por minutos jugados es el que más goles lleva de la liga. Que los minutos que le des, da igual si juega de titular o de suplente, es un jugador que sale súper enchufado. Estamos viendo que el rendimiento que está dando al Getafe es grandísimo. No siempre es titular, y cuando sale como futbolista que sea el más titular del equipo, siempre con muy buena actitud. Tiene desmarques, se envuelve muy bien en espacios reducidos, también va al espacio, es bastante completo, busca bien los desmarques, y luego al final define bien. No sé qué rendimiento podría dar un equipo grande, porque no lo hemos visto. Lo cierto es que con pocas ocasiones suele definir. En el Barça se supone que las ocasiones serán más claras y más abundantes.
De los que se habla ahora mismo, de Ángel, del mismo Ángel, de Lucas Pérez o de Loren, ¿cuál crees que podría encajar mejor?
Teniendo en cuenta rendimiento inmediato, para mí el que más gol tiene es Ángel. Los demás son jugadores más jóvenes y podrían tener más futuro en el Barça. Al final, Barça lo que busca es una solución. También hay que ver la cuestión económica, no sé hasta dónde puede
dinero aspirar. No hay mucho, Javi, ya te digo.
Por eso, es que yo creo que al final, pero además, una cosa es lo que quieras y otra cosa claro, lo que puedas. Es
pero
que
además el más barato,
dinero para Ángel.
El más barato también sería Ángel, ¿eh?
Claro, o sea, por
que,
eso.
Que en eso no hay problema. Y después otra circunstancia que tú comentabas, que no le importaría porque está acostumbrado a salir de revulsivo en la segunda parte.
Sí, sale muy enchufado. Es que le das 10-15 minutos y es capaz de marcarte, no necesita mucho tiempo para activarse. Desde el primer minuto, como tenga una ocasión, le vas a ver que parece que lleve jugando todo el partido. Continuamente está tirando desmarques de ruptura, que para un equipo como el Barça, que no tiene futbolistas de ese perfil, tan solo Griezmann, los demás son jugadores de venir mucho más al pie. Sí que ocupa más la posición de delantero centro, porque hay otros perfiles, otros jugadores que a lo mejor sí que pueden caer más a banda. Este es un jugador más nueve, más referencia, aunque no sea grande, pero sí que está en estas posiciones y en las situaciones en las que hay, cuando hay un pase atrás o las jugadas que llegan por banda, él va a estar ocupando esa zona de reparte en todo momento.
Muy bien. Javi Casquero, un placer. Gracias por la charla. Nos escuchamos el sábado. Un abrazo.
Muy bien, un abrazo.
Dos quarts de quatre de la tarda, Esports Cope per Cope Catalunya i Andorra. Una cosa més, abans del debat, el coronavirus està tenint afectació al món de l'esport, estan caient alguns esdeveniments esportius, sobretot a la Xina. El darrer, ho coneixíem ahir, el Gran Premi de Fórmula 1, a casa nostra a nivell esportiu, de moment cap afectació, però ha caigut, com sabeu, al Mobile, i ens arribava alguna inquietud aquest matí sobre el MIC, el torneig més important de futbol base del món, que es fa, com sabeu, per Setmana Santa per tota la Costa Brava. Tenim el director del MIC, a Juanjo Rovira. Juanjo, bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
Hi ha algun problema amb el MIC i el coronavirus o tot sota control, Juanjo? No hi ha cap problema?
No, bueno, nosaltres no tenim cap problema, ni de fet no tenim cap equip que s'hagi preocupat per la situació. Mm. Bueno, és una cosa que cal tindre en compte, però que també el MIC es va realitzar quan hi havia la grip aviària a Brasil. Hi ha tres situacions que n'hi ha hagut a nivell de salut, per dir-ho d'alguna manera, a nivell mundial, però que no ens afecten. I, de fet, bueno, l'activitat continua diària. Nosaltres sabem, per exemple, que no fa molts dies hi ha hagut un equip xinès fent un estatge de la Costa Brava, o n'hi ha a Marbella, o hi ha a diferents llocs, i la vida continua. No s'hauran de prendre les precaucions que les autoritats sanitàries ens recomanin, però a partir d'aquí tot continua com teníem previst.
Perfecte. De la Xina ve algun equip, Juanjo, aquesta edició?
Bueno, de moment tenim un equip inscrit de la Xina, sí. En aquest equip en concret caldrà veure al seu moment si venen o no venen, i ja està, però pel demés no tenim cap constància de cap preocupació ni cap situació especial en cap dels equips.
La resta de qualsevol, sense problemes, és a dir, i venen de qualsevol lloc del món.
Sí, nosaltres tenim, com tots els anys, inscripcions de més de 40 països del món, que són gent que habitualment viatgen, ara també en aquests moments hi ha persones de tot el món que viatgen per els diferents països, i a Catalunya i a la Costa Brava en concret també, i per tant, per nosaltres, normalitat absoluta, no?
Mm. Quan serà? Les dates?
El MIC és del 7 al 12 d'abril. Ens falten 2 mesos, i en 2 mesos poden passar moltes coses.
Clar. Demanareu o heu demanat a les autoritats sanitàries si heu de seguir algun protocol determinat o heu de fer alguna cosa especial?
No, de moment no, perquè entenem que estem molt lluny del tema. Nosaltres estem fent les reunions concretes que toquen i que cal. Ahir, precisament, ens vam reunir amb els Mossos d'Esquadra per començar a preparar tot el dispositiu de seguretat que correspon a un esdeveniment amb un volum tan gran de gent com és el MIC, però no tenim cap situació especial més. Evidentment, quan ens aproparem, doncs, nosaltres bàsicament el que volem és la seguretat de tothom, no? I llavors, si cal, doncs, ja ens reuniríem amb qui toqués, però en aquests moments, tranquil·litat absoluta.
Molt bé, Juanjo, ja parlarem quan s'apropi el torneig, però alguna novetat prevista per aquest any que vulguis destacar?
No, és el 20 aniversari.
20è aniversari,
L'estem preparant amb molta il·lusió, amb molt de carinyo, i esperem que poguéssim tornar a aconseguir realitzar el millor MIC de la història.
Segur que sí. Juanjo Rovira, director del MIC, gràcies, una abraçada forta, eh?
Gràcies a vosaltres. Adéu.
Atenció, que torna la major cita de submarinisme al Mediterranean Diving Show, la fira de busseig amb més història. Ja la tenim aquí. Comença demà, arrenca demà divendres a Fira de Cornellà. Conferències, grans marques, equipacions, darreres tecnologies, piscina climatitzada i molt més. I enguany torna la passarel·la per on les grans marques presentaran les seves novetats. Vine al Mediterranean Diving Show, al Saló de Submarinisme de Fira Cornellà. Consulta els horaris a la pàgina web mdivingshow.com.
Esports Cope, un equip guanyador. Debats, informació, opinió, protagonistes...
Martín Lasarte és l'home que va fer debutar Griezmann amb la Real Societat.
Antoine, yo lo veo triste. Sí, no lo termino de ver enchufado como es él, ¿no? De la manera que es él.
De dilluns a divendres, entre les 3 i les 4 de la tarda, amb Joan Batllori.
Cope, estàs informat.
Esports Copé, amb l'Oliveros, amb el Dani Senabre. Hola, Dani, bona tarda.
Hola, bona tarda a tots.
Bona tarda. I el Júnior Minguella. Hola, Minguella.
Bona tarda, amics.
Bona tarda, què tal?
Bé, molt bé.
Tot correcte?
Sí, tot correcte.
Estàs
no fa
aquí?
Massa fred, no fa calor. Sí, estic per aquí. Demà marxo, però de moment estic per aquí.
¿Ha acabado el mercado de invierno bien?
Te digo muy lejos, Oli, pero...
Sí. A ver, ahora.
Ahora sí.
Ahora perfecto.
¿Qué tal, Marc? Bien. ¿Ha acabado bien el mercado de invierno?
Bueno, más o menos. El mercado de invierno tampoco es un mercado que me guste mucho, porque no se suelen hacer operaciones de calidad, por razones obvias, pero bueno, bien. Ahí estamos.
Tenim la sensació, Dani, de que el Barça tenim pròrroga, perquè ara estem amb el tema del davanter i tal, com si el mercat durés uns dies més, no?
Sí, sí, no ens ho traiem de sobre, aquest estem allà amb l'angoixa periodística de saber quan serà, qui serà i com serà, i hem passat hem passat per tots els escenaris, perquè primer no s'anava a fitxar de cap manera, just quan es trenca Suárez es segueix dient que no es fitxarà, llavors ve Setién, llavors es diu que igual si no ho descarten, llavors sí que es fitxa, llavors Rodrigo, llavors no sé què, llavors al final no fitxarem, i ara es trenca Dembélé, no? Jo crec que és evident que el Barça segurament ha de fitxar i a veure, l'única situació és saber quan, però jo crec que no tindrà cap problema per acreditar davant del tribunal de la Lliga que la lesió de Dembélé implica el fitxatge d'algú.
Sí, segons deia abans l'Oli, segurament el dissabte podria arribar ja la llum verda. Uh-huh. Així que, home, si el Barça fa les coses mínimament ràpid, jo entenc, Júnior, que la setmana que ve, com a molt, hi hauria d'haver davanter aquí, no?
Jo espero i demano als analistes de les tertúlies del Futbol Club Barcelona que passin aquesta tertúlia i que em donguin un vot de confiança i no fitxin a ningú i no facin aquesta bestiesa, perquè llançarem els diners per un jugador que no ens servirà per al futur. Si qualsevol jugador, i més un davanter, que pugui servir per al Futbol Club Barcelona, no te'l venen al gener, ni molt menys una vegada tancat el mercat d'hivern. O sigui, és que és completament absurd. O sigui, espero que no fem la bestiesa de signar un davanter. I puc posar, o sigui, puc posar un remei que ho faria millor que qualsevol dels que vingués. Estan discutint si renoven el Conrad o no o tal, que agafin, el pugin i que
sigui per allà.
Conrad, un jugador del juvenil A que ya ha debutado con el B y tal, y que te aseguro que puede dar mejor rendimiento que cualquiera de los que pueda venir.
Ya.
Y apuestas un poco por la cantera.
Ya, però això ho haguessin fet ja amb Abel Ruiz i l'han deixat anar.
Bueno, però Abel Ruiz no hi és. És que,
ja, sí, però correcte. No hi és, però podria estar, l'han venut.
Sí, va, perfecte, l'han venut, hi ha necessitats econòmiques, l'han hagut de vendre, però és que hi ha altres jugadors, i us acabo de posar un exemple, i és un jugador que no tinc cap interès, no el porto ni de la parlo com a barcelonista i coneixedor de la cantera.
Però que és delantero centro autèntic?
No, és extremo, però da igual. Si el Barça ha jugado no sé cuántos años con Leo Messi de falso 9 y Griezmann también puede ocupar esa demarcación. Si lo que tienes que sustituir en un momento determinado, ahora está jugando Ansu en banda, pues coge un tío que te pueda resolver en un momento dado ahí. Y te aseguro que Conrad es del mismo perfil y tiene el mismo nivel.
Ja. El cercle, Dani, sembla bastant restringit a Lucas Pérez, Ángel o Loren.
Sí, a mi m'agrada Lucas Pérez per aquest paper, perquè pot caure a la banda, perquè, bueno, tècnicament el que li he vist al Depor, a l'Arsenal i tal, amb tots els problemes que ha tingut, i sense ser nivell Barça, o sigui, no és un jugador que en una condició normal jo diria que el Barça el fitxi, no, mai, però en la situació en la que estem a mi no em desagrada, no sé si és molt possible o poc, tinc companys que diuen que està descartat, no sé què passarà i qui vindrà, però sí que estic d'acord amb el Júnior que si, en aquest cas, si ve algú, ha de ser dels més baratets, dels més cap a baix, o sigui, el que no pot ser és que et gastis 50 quilos en William José, perquè això sí que seria per mi una bogeria.
No, yo creo que este está descartado, ¿eh?
Sí, ¿no?
No, si no pueden fichar a nadie en enero porque no hay dinero... No,
claro, claro, no pueden con Rodrigo, no van a fichar a uno.
Luego otra cosa, le has de hacer
pero, contrato... Pero os hago otra pregunta, perdona, Oli. Es que igualmente, en condiciones normales, aunque hubiera dinero, ¿ficharíais a William José para el Barça? Con todos los respetos hacia William José, que no es el debate ahora.
No lo sé, no es uno top y tal, no lo sé. Yo creo que es demasiado caro y tal. Pero bueno...
És que en condicions normals, tu dius, per mi en condicions normals...
No ja, fitxaria ningú.
No, l'estiu passat el Barça ja hauria d'haver fitxat un nou top. L'estiu passat o l'altre, o l'anterior.
Vale, però no fitxes al William José. Fitxes a un...
No, clar.
Tu mateix ho has dit, fitxes a un top, doncs ja està.
Sí, però el del top és molt bonic fins que Jordi Mestre diu, tot i que després fa marxa enrere i ho rectifica i tal... que ja hi ha davanters centres que no van venir perquè podien generar problemes al vestidor i que potser algú no li agradava.
Llavors, pues ja, doncs dius, ho sento, però considerem que ha de venir un nou i ve un nou. I
jo
ja
també
està,
crec que hauries d'haver fitxat un davanter top, però digue-li a Suárez que li portes un davanter top fa 2 anys. És complicat. Bueno,
digue-li al Johan en la seva època.
Ah, no, clar, clar.
Que hi havia algun jugador que et deia, oi, este no puede venir porque si no yo tengo peligro de no jugar.
Sí, però llavors es feien les coses d'una altra forma, clar.
Bueno,
doncs... Però després estàs com estàs, que ara es lesiona Suárez i no tens nou. Has de fitxar qualsevol cosa.
Sí, tota la raó.
Que les solucions i els replantejaments no passen per ara portar un davanter.
Ja.
ara a l'ou va estar entre cometes podrit, el que has de fer és... No, clar, ara no solucionaràs portant el Lucas Pérez.
No, pot, no, además, pot ajudar amb alguna cosa, però no serà una gran solució.
No,
tampoc,
no, puede, no, puede
no tindrem els diners.
No podem jugar a la Champions, eh?
No, el dinero, por favor. Sí.
Un altre debat és si el Barça ha de fitxar algú, Dani, si li fa més falta un davanter o un central.
No, per mi un central, 100%. Sí,
ah,
jo...
clar.
No vull dir que acabaria de trencar un tití perquè ens deixessin fitxar, perquè no, però si pogués jo fitxaria un central perquè sincerament davanters, fins i tot en el cas que no vingui ningú ara, que ja seria d'això, però fins i tot en el cas que no vingui ningú, tu tens les opcions de jugar amb dos davanters que siguin Messi i Griezmann, jugar amb tres que siguin Messi, Griezmann i Ansu Fati, pots posar Arturo Vidal molt avançat com fas a vegades, pots fer cosetes, però és que de central no tens res, si tot s'aguanta en Piqué. Si no hi ha Piqué, com l'altre dia, bueno, és que va ser un miracle que sobrevisquessis al camp del Betis, que vas fer moltes coses bé, eh? Va ser un molt bon partit de De Jong, de Messi i tal, però vull dir, en defensa, per mi ja, amb tots sants, no, o sigui, amb tots sense lesionar-se, em sembla la pitjor línia de l'equip. Imagina't amb un tití tocat, amb Piqué o l'Englet, que si tenen molèsties o que si tenen targetes, avui que si Semedo té problemes, no sé, home, clar, amb aquesta defensa no anem enlloc. Jo fitxaria un central abans que un davanter, jo ho tinc claríssim.
Sí, central júnior tens dos i mig, tens Piqué, l'Englet i un tití que, bueno, s'aguanten pinces.
Bé, totalment d'acord, però tornem a la premissa en què parlem, en un cas en què s'ha de poder fitxar un central, evidentment fitxaria abans un central que un davanter. Però és que no podem, no és el moment per fitxar un central.
De fet, perdona, Júnior, també el tenies i te'l vas vendre, aquest Odibo.
Sí. Correcte. Però per això hem de ser conscients de la realitat del... O siguem conscients de la realitat del club, per molt mal que ens faci, vull dir, ara tenim el que tenim per acabar la temporada i intentar treure el millor resultat. Però qualsevol parche que posem ara no ens valdrà pel futur.
Perquè, Júnior, tu que vas molt a l'estadi Johan Cruyff, Araujo et dona garanties per si ha de jugar amb certa continuïtat al primer equip?
Insisteixo, jo crec que Araujo té un gran futur i em dona més... O sigui, jo apostaria abans per Araujo que portar ara un central a aquestes alçades de... És que tens el mercat limitat, és que només pots sortir un central de la Lliga Espanyola, sí. I que segurament no estigui jugant. Mm.
Sí.
Per fer una valencianada pues, em quedo amb Araujo, és que ho tinc claríssim.
Mm. Molt bé. Una última cosa, dissabte el Getafe, Dani, que és segon contra tercer, el Getafe. Jo el vaig veure l'altre dia contra el València i vaig flipar.
No, i estic molt d'acord amb un... És que ara no recordo si ho vas ser tu o qui va ser, que va fer un tuit, algun company de la Copa va fer un tuit dient que hi ha moltes maneres de jugar bé a futbol i el Getafe de Bordalàs també juga molt bé a futbol, i és veritat, no és el futbol que ens agrada a Barcelona, no és el futbol de l'ADN del Barça, vale, okay, però és un futbol que té fortalesa física, que té intensitat, que fa gols, que té arribada, vull dir, que té caràcter. A mi, evidentment, com a equip em sembla millor que el Betis, el que passa que el partit, clar, no és el mateix quan jugues a fora, quan tens de problemes, però jo vaig molt amb compte, jo tinc moltes ganes de veure com sortirà aquest partit.
Júnior.
Bueno, amb la premissa que has de respectar tots els equips, juguem contra el Getafe. I el Getafe avui dia està al tercer a la Lliga Espanyola. I crec que és molt significatiu de l'estat dels dos grans equips, inclòs de la resta de la Lliga. Ho sento, però si tenim por del Getafe a casa...
Pues que és com estem, eh? No, però vull dir que si et porta,
Dani,
problemes al llavant...
En condicions normals, al Getafe li hem de fotre 4
sí,
a casa.
Sí, però és que no estem en condicions normals.
Bueno, sí, però tot i no estar en condicions normals, tens el Leo, tens el Griezmann... tens a De Jong, tens a Busquets,
evidentment el Barça és superior, és molt superior, sí.
Clar, és que tampoc vull... jo crec que guanyarem fàcil ara, també vaig dir que guanyaríem fàcil a Bilbao i patapam, vaig creure que guanyaríem fàcil a Sevilla i va anar el partit com va anar, o sigui, ara mateix em callo, però vamos, em sobtaria el contrari.
Dissabte ho veiem. Dani, Júnior, una abraçada forta, gràcies, eh?
A vosaltres.
Que vagi bé.
El Barça de Setién vol agafar el Madrid i la pròxima parada espera el Geta.
Hola, soy Quique Setién. Escucha los partidos en Tiempo de Juego con Paco, Pepe y Manolo Lama.
Tiempo de Juego amb Paco González, Manolo Lama i Pepe Domingo Castaño.
Aquest dissabte, des del Camp Nou, Barça Getafe.
Manolo Oliveros, Elena Condis,
Joan Batllori,
Josep Maria Minguella.
Amb la col·laboració de Dani Sanabre.
Tiempo de Juego.
COPE, estàs informat.
Mireia Belmonte, Laia Palau, Laia Sanz, Maria Vicente i Alexia Putellas. Juntes sumen més de 140 títols esportius i t'ho estàs perdent.
No saps a què t'estàs perdent.
I t'hi perds des de fa molt.
De veritat, tu vols seguir perdent?
Si no veus esport femení,
t'estàs perdent la meitat de l'espectacle.
Una campanya del Consell de l'Audiovisual de Catalunya, la Generalitat de Catalunya i l'Associació Catalana de Ràdio.
Parlem de l'Espanyol, que Iglesias, bona tarda.
Bona tarda, senyor Ballori.
Així que es pot jugar a futbol amb el dit petit del peu trencat.
Sí, d'un peu trencat. Això és el que m'expliquen de Bernardo Espinosa, que juga infiltrat, es podria haver operat, hauria estat un mes de baixa, però ha decidit no fer-ho i fer un sacrifici per l'equip. Atenció, perquè Bernardo és, evidentment, un home 100% de la confiança del Pitu Abelardo. La seva sessió des del Girona acaba el 30 de juny d'aquest 2020. Té un any més de contracte amb el Girona, però a mi em fa l'efecte que es quedarà aquí, es quedi o no l'Espanyol a primera divisió. La seva clàusula volta als 2 milions d'euros de clàusula de rescisió. Seria més si el Girona puja i menys, o 2 milions com a màxim, si el Girona no aconsegueix l'ascens. Avui Bernardo ha deixat clar que està aquí a l'Espanyol encantat.
Y al final del año, pues el balance se hará y veremos qué camino es el que se tomará. Por supuesto que estoy feliz, estoy muy a gusto, disfrutando muchísimo de incluso esta situación que no es la más favorable para todos, pero esperemos el año que viene a ver cuál ha sido el balance y por supuesto que cuando estás a gusto en un sitio, pues tienes la ilusión de poder seguir estando en un buen sitio.
Bernardo va arribar a jugar al Sevilla a l'edat juvenil, va jugar al filial, va jugar al Sevilla, jo no ho recordava.
Jo tampoc.
I és, la seva dona és sevillana, així que és un partit, evidentment, el del diumenge al migdia, especial per ell.
Bueno, te quitas un peso de encima, yo diría más un pesito. Es un deber, una responsabilidad afrontar estos partidos con este tipo de sensaciones, de motivación y de responsabilidad a la hora de saber que el resultado pues siempre debe caer de tu lado. Y en este caso tenemos una semana que nos ilusiona mucho porque consideramos que es una oportunidad de oro para encarrilar dos victorias seguidas.
Cal recordar, Bernardo, Cabrera, tota aquesta gent jugarà de titular diumenge al Pizjuán. Dava més feina amb l'hoquei de David López, que millora cada dia, i la Lliga ha fet públics els límits salarials. I és curiós perquè l'Espanyol és l'equip que més puja de límit salarial de setembre a aquí. 18 milions més, va començar el 68, en té 86, és allò de que va fer el Roger Guas, aquella enginyeria per intentar aconseguir més diners i poder fitxar. Per què es pot gastar més diners de límit? Doncs perquè l'Espanyol ha rebut ja els diners per haver-se classificat per la Copa de la UEFA.
Molt bé, Quique, gràcies.
Adéu.
Així ve l'actualitat de l'Espanyol. Encara en futbol, dic que estem pendents de la jornada de Copa, partits de semifinal anada, avui a les 9... Tenim el Reial Societat Mirandés, ahir l'Atlètic Club li va guanyar per 1-0 al Granada, i també pendents de la Copa de la Reina. El Barça es va classificar ahir pels quarts de final derrotant 0-4 a l'Sporting de Huelva. Sílvia Ortiz, bona tarda.
Bona tarda, ja estem pendents d'aquest sorteig que celebrarà demà a les 12 del migdia a les Roses. Els possibles rivals del Barça seran el Betis, el Madrid Club de Futbol Femení, el Tacón, el Logroño, el Sevilla, l'Atlètic Club i el Deportivo de la Corunya. La gran sorpresa ahir va ser l'eliminació de l'Atlético de Madrid davant el Betis als penals. Els quarts també jugaran a partit únic. El Barça, després de jugar vuitens a camp contrari, ara té l'avantatge de jugar quarts a casa, però sempre que no li toqui al Madrid o al Logroño, que també van jugar fora. En aquest cas, decidiria l'ordre al sorteig. Els partits de quarts es disputaran d'aquí a dues setmanes. El Barça ahir va superar l'Sporting de Huelva per 0-4 al Campo Federativo de la Orden, amb dos gols d'Oshoala, un d'Hermoso i un de Graham. Lluís Cortés va fer força rotacions després dels dos partits de Supercopa la setmana passada, i destaca la sort de tenir una plantilla àmplia.
Mostra l'encert des de la direcció esportiva a l'hora de configurar també la plantilla i també la gestió que hem fet en la primera volta, donant minuts també a gairebé totes les jugadores, que en partits com avui, en setmanes de doble partit, puguis fer alguna rotació i, com dic, el nivell no baixa ni un moment, perquè aquí no hi ha ningú imprescindible, no hi ha ningú tampoc titular indiscutible, sinó que totes poden jugar.
Aquest cap de setmana, nou enfrontament amb l'Sporting de Huelva. Serà diumenge a les 4 al Johan Cruyff.
Gràcies, Sílvia. Adéu. Fins aquí el futbol, de seguida bàsquet, que avui comença la Copa a Màlaga.
Estamos en un camino en mitad del campo entre los cultivos de cereales y las vides.
Futuro de la juventud, a los precios que hay.
¿Es posible una mujer de 29 años dedicarse a la agricultura?
Si seguimos como estamos, sinceramente no.
¿Cuáles son tus problemas? ¿Por qué la gente del campo se manifiesta ahora?
Nadie se implica más en los temas que te afectan y te rodean como Ángel Expósito en La Linterna de COPE.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche.
Si tu sueño es hacer un crucero, vete buscando otro, porque ese lo vas a cumplir. Ya está aquí la semana del crucero de Viajes El Corte Inglés, con muchas ventajas. Hasta 65% de ahorro y hasta 10% en una tarjeta regalo del Corte Inglés. Reserva por solo 60 euros. Y si el precio baja, te lo igualamos. Además, los niños viajan gratis o con grandes descuentos. Semana del crucero de Viajes El Corte Inglés. Haz realidad tus sueños. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
Tener olfato es aprovechar cuando no eres tú el que pagas. En Rastreator cobramos a las aseguradoras, bancos y telefónicas, no a ti.
Rastreator. Tener olfato.
¿Estás nervioso, irritable o desanimado? Tranquilo, toma Ansiomet. Ansiomet con triptófano, lúpulo y vitaminas del grupo B contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso. Ansiomet. Consulta a tu farmacéutico o dietista.
A partir de ahora tienes una misión. Límite 48 horas. Hazte con tus prendas denim para chica 39,99 euros y 49,99 en marcas como Gap, G-Star, Levi's y Pepe Jeans, excepto nueva colección. Solo para los más rápidos. Este mensaje se autodestruirá el domingo 16 de febrero. Recuerda, de jueves a domingo tienes una misión. Misión límite 48 horas en El Corte Inglés.
Oye, Hugo, ¿tú tienes alarma?
Sí, la de Securitas Direct.
¿Y qué tal? Es que estamos pensando en ponernos una. En mi calle todos los chalés tienen alarma. Y me preocupa que si roban entren en la mía, que yo no tengo.
¿Vas a estar todos los días preocupado por si van a entrar a robar en tu casa? Por lo que cuesta, merece la pena vivir tranquilo.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
Roma tiene su propio sonido. Nápoles también. Igual que Florencia o la Costa Azul. Y navegar a todos estos sitios por solo 646 euros con todo incluido, ¿cómo te suena? Reserva ya tu crucero por el Mediterráneo en pullmantour.es o en tu agencia de viajes. Pullmantour Cruceros. Cruceros como somos.
Anem al bàsquet, que avui és un dia important. Avui comença la Copa del Rei a Màlaga. Ja tenim allà a l'Albert Díez. Albert, què tal? Bona tarda.
Molt bé, Batllori, què tal? Bona tarda. Bona tarda a tothom.
Avui amb dos grans partits de quarts de final. Juga el Barça primer, juga el Madrid després. El Barça a partir de les 7, contra el València, amb una sèrie, els últims enfrontaments contra el València, molt favorables.
Sí, clar, si fem cas a l'estadística, estem més a prop de que el Barça perdi que no de que continuï guanyant. Hem d'explicar-li a la gent que el Barça i el Real Madrid, a diferència d'edicions anteriors de la Copa del Rei, van per la mateixa banda del quadre. És a dir, que només es poden trobar a semifinals. No es pot donar una final aquest any Barça-Real Madrid. Barça-València, deies tu, 7 de la tarda, amb pilota a l'aire i per defensar el títol al Barça. L'ha guanyat les dues últimes edicions, els precedents d'aquesta temporada, també ho apuntaves tots, entre totes les competicions a favor del Barça. Un Barça que, com preveien, ha descartat a Pustovoi i, ho escoltàvem l'altre dia, va descartar Svetislav Pešić a Ertel. Té dues baixes importants al València, que té una plantilla més curta, són les de Van Rossum i Lloyd, dos jugadors que tenen punts a les mans, capaços de fabricar els propis llançaments, sense ensurts d'última hora. Estan descansant ara mateix els dos equips al seu hotel. Aproximadament al voltant de 6:15 arribaran el Martín Carpena a l'escenari dels partits. Anem a escoltar les veus dels protagonistes, perquè els dos equips, els dos protagonistes d'aquest primer partit, arriben en bon moment. Barça, 9 victòries seguides. Atenció, després de la sessió de tirant parlat, Àlex Abrines i Pau Ribas. Escoltem.
Bueno, jo crec que arribem bé a la Copa, amb bones sensacions, 9 victòries seguides, crec que ajuda, no?, a arribar fresc de mentalitat i, I bueno, amb moltes ganes ja de que comenci i de demostrar, no?, que podem guanyar aquesta Copa.
Crec que València té tot el respecte nostre. Ha sigut molt complicat guanyar-lo aquesta temporada. És un equip amb molta qualitat que aspira, doncs, a títols com aquest, no? És un títol que ells poden guanyar i crec que hem d'estar vigilants però ambiciosos.
El Barça, hem de dir que és superior en totes les posicions, però bé faria en no copiar el final de l'últim partit amb aquella cistella guanyadora de Nico Mirotic. Un València que amb aquestes baixes que destacam té un pilar fonamental. Tot el joc passa pel pivot, pel montenegrí Bojan Đubević.
Yo creo que él es ahora seguro lo mejor jugador en Europa y parar a él va a ser muy difícil, pero creo que podemos parar otros jugadores y eso es también muy importante para nosotros, porque yo creo que un jugador no puede ganar partido y si paramos otros creo que tenemos buenas oportunidades.
No está mal servit el partit Đubević contra Mirotić, Mirotić contra Đubević. Dèiem que el València arriba bé, per què? Doncs perquè s'ha instal·lat, i això està molt bé a aquestes alçades de temporada, al top 8 de l'Eurolliga.
Escolta, el Barça favorit contra el sí. València, i evidentment també després, en l'altre partit de quarts, a partir de les 21:30, el Madrid favorit contra el Bilbao.
Sí, s'està venent aquesta copa, per allò d'acabar se i Madrid per la mateixa banda del quadre, i que el Madrid no està bé, com una de les copes més obertes dels últims anys. Veurem, clarament són Barça i Madrid favorits, sempre que juguen. El Madrid és cert que està irregular, 4 victòries dels últims 9 partits entre totes les competicions. Atenció a Bilbao, a la banqueta Àlex Mumbrú acaba de pujar, ha guanyat a tots els equips d'aquesta temporada, la Lliga Endesa, a tots els que disputen Eurolliga, ve de guanyar 8 dels últims 9 enfrontaments. És un partit trampa, diríem.
Molt bé, doncs a veure com va. T'escoltem, Albert.
Molt bé, gràcies.
Una abraçada forta, que vagi bé. Bé. Acabarem parlant d'una altra Copa del Rei, de la de futbol sala. Tenim el Barça i el Santa Coloma a la final a 4. Els dos es van classificar, però patint, a la tanda de penals. Juan Arias, bona tarda.
Què tal, Bajori? Bona tarda. Sí, se classificaron sufriendo de lo lindo para la final a 4 de la Copa del Rey después de superar a Burela y Talavera, respectivamente, la tanda de penaltis. Mención especial para el equipo colomense, que después de empatar a 1 contra el Talavera, equipo de segunda división, necesitó 9 penaltis para meterse entre los 4 mejores. En la tanda emergió como figura indiscutible el portero Miquel Feixa, que detuvo 3 penaltis, 2 de ellos que eran de match ball, y anotó el último lanzamiento. No cabe duda de que el portero colomense fue el héroe del partido.
Nosotros vamos a ir al primer, y van arriba fins a chutar el tercer, y si el ficaban, es clasificaban. Aleshores vaig haver de parar el tercer, perquè era el seu primer match ball, i ells tornaven a tenir match ball, i el vaig tornar a parar. I, bueno, un cop havien xutat tots els jugadors, em va tocar xutar a mi, no ho vaig pensar i, bueno, la vaig ficar i després vaig parar al següent i ens vam classificar. Va ser un final rodó per mi.
También se clasificaron el Betis y el Jaén. Feixas prefiere evitar en semifinales al equipo azulgrana normal.
Intentar evitar el Barça. Creiem que tenim més possibilitats de guanyar el Barça en una final. En una final pot passar qualsevol cosa, són 40 minuts i ja està, i hem demostrat que els podem guanyar. I, bueno, entre Jaén i Betis ens és igual, perquè en aquestes alçades qualsevol rival és molt difícil, és molt complicat.
El Barça eliminó al Burela, colista de la Liga, después de acabar el tiempo reglamentario con empate a 3. En los penaltis, Juanjo detuvo el tercero y definitivo. Ahora falta saber el sorteo de semifinales y la confirmación de la sede. El equipo azulgrana ha ganado 6 ediciones de la Copa del Rey, entre ellas las 2 últimas, y los colomenses fueron subcampeones el año 2015.
Gracias, Juan.
Que va a llover.
Superstar.
Balanzar Casquero para hacer el tercero del Getafe, minuto 43.
A mí me cae bien Casquero.
Y a mí.
Solo un tío como él, 2-2 en el Bernabéu, minuto 87, se le ocurre tirar un penalti a favor del Getafe a l'Opanenca. Minuts després de que Pepe li passés per sobre.
Sí, sí,
no?
Sí. I molts minuts abans de la història d'Ignacio Fernández en Valdebebas. Le inviste un coche por detrás, era el de Zidane.
Al ver que era Zidane, pues digo yo, bueno, este seguro que tiene el seguro pagado.
Sí,
tal cual. Mira, con la coña esa, le dije, hombre, Zidane, mira, me hubiera gustado conocerte en otra situación, pero mira, esta tampoco está mal.
Si llega a ser Mourinho...
Si llega a ser Mourinho, no lo cuenta. Última hora, Bale, esquinza en el dit petit de la mà dreta, Pubrissó. L'Ajax fa oficial que aquest estiu fitxarà Sillex pel Chelsea per 40 milions d'euros.
Gràcies, Gil.
A vosaltres.
Adéu, Ali.
Adéu.
Les 4.